quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que Ave Maria i El cant dels ocells són les cançons més demanades als funerals de Catalunya.
Pèntol, amb Margalida Mateu.
Comença aquesta segona hora de programa, aquest tèndol que fem cada cap vespre, i tenim ara en Toni Cardell al control tècnic per fer-lo possible. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el torneig de dramaturgia de les Illes Balears, que aquest diumenge és la seva gran final, ara toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocàvem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Sí, moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludarem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En en Celestí Oliver.
Som aquí.
I en Miquel Jun. Passen coses, com sempre. Sí. I les haurem de comentar. I avui mos ha creat molt l'atenció aquesta notícia que comentàvem en portada. I és que una funerària ha llançat una enquesta de quines són les cançons que més se demanen en els funerals.
I d'avui hem vist una notícia que ens ha cridat molt l'atenció, i és que dona dades de les cançons més demanades als funerals de Catalunya. De les Balears no tenim aquestes dades, però volem saber si són similars o no. Segons expliquen, aquesta llista l'ha elaborada Àltima, que gestiona 43 tanatoris, 14 crematoris i 19 cementeris. Des de l'empresa diuen que la música que sona a les cerimònies ve marcada per l'edat dels difunts. Si els funerals de les persones de més de 75 anys hi predomina música clàssica o religiosa, els de les persones més joves hi és més present la cançó d'autor, la música popular i les músiques més modernes i actuals. I ja sona de fons, o sentim, la cançó que encapçala aquesta llista, l'Ave Maria de Schubert, en segona posició, i trobam El cant dels ocells de Pau Casals.
I no m'estranyo, perquè tant Ave Maria com aquest cant dels ocells són dues cançons precioses. És vera que moltes vegades els oficis religiosos no permeten posar música, per això també a vegades no tenim dades, però sí que, no sé si ho heu notat, però cada vegada s'escolta més música en els funerals, no?
També depèn de si és funeral com a més religiós, que no que funerals laics, que ara també s'estilen, que et pots muntar una mica més, com que no hi ha normes, et pots muntar una mica més en el teu estil. Clar, estem acostumats a veure les pel·lícules d'aquests funerals com a més nord-americans, que fan un àpat i que molta gent aprofita
per... I música en directe, moltes vegades.
I que la gent aprofita per parlar durant els funerals, cosa que aquí no s'estila tant.
Menjar.
I també, de vegades, posar música que recorden el difunt, si era, jo què sé, fan dels Beatles, posar-li qualque cançó dels Beatles, si era, jo què sé, fan de Viceversa, posar-li Tu piel morena sobre l'arena, però crec que aquí això no... no es mou encara.
No s'estila.
No massa.
Bé, les dues cançons més demanades són l'Ave Maria de Schubert, la primera, i el Cant dels ocells, la segona, i entre les 10 cançons més demanades en els funerals de Catalunya hi trobam, atenció, un beso i una flor de Nino Bravo. Paraules d'amor i Mediterrani d'en Serrat. Oh My Way de Frank Sinatra. De fet, Serrat és l'intèrpret més sol·licitat i l'artista femenina més demanada és Luz Casal, especialment per aquesta cançó.
Si canten els dic que cantes, si lloren els dic que lloras, i és som murmuro río, i és anoite, i és aurora.
Hombre, preciosa, aquesta negra sombra també és un poema de Rosalía de Castro i banda sonora de la pel·lícula Mar Adentro. I també se demana, sembla molt, als funerals.
Bé, doncs aquest rànquing de les cançons més demanades a Catalunya, funerals, hi trobam moltes cançons també dels Beatles i John Lennon. Hi trobam també el Tears in Heaven de Eric Clapton, Camins de sopa de cabra, per exemple, el Boig per tu de Sau.
Mira, Boig per tu, que és una cançó com a molt associada amb l'amor, amb l'enamorament romàntic.
O fins i tot Nothing Else Matters de Metallica. Vaja. O The Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
Bé, aquesta cançó de Led Zeppelin té el seu sentit, perquè és Stairway to Heaven, les escales.
Es cau cap al cel, sí.
Que pugen al cel, per tant. Està ben triada, no?
Sí, està ben triada.
Suposo que estan triades en funció de difunt, de la persona difunta.
Clar, i que moltes persones, abans de morir,
ja deixen
escrit quina cançó vol que soni en el seu funeral.
Bé, però si una cosa ens ha fet gràcia és que fins i tot en aquesta llista, en aquest rànquing de les cançons que sonen més a funerals a Catalunya, hi trobam himnes de clubs de futbol.
Clar. No,
i evidentment el cant del Barça és a la posició 36 i l'himne del Real Madrid també ha entrat en el rànquing a la posició número 99,
la penúltima posició.
Sí?
N'hi havia 100 de cançons.
Signe del Barça. Bé, òbviament tothom pot triar la cançó com
Els agrada. Sí, el que ja cita de... Ja que te demanen triar una cançó, que triïs un himne de futbol. Mira, bé, cada un té els seus gustos.
Sí, però si has estat tan futboler, supos que te faria il·lusió que, no sé, que en el teu funeral seràs aquesta.
Jo soc molt del Barça, però no posaria signe del Barça en el meu funeral, de veritat.
Però sí que moltes persones ho pensen, no? O si tenen una malaltia, ho deixen dit en els seus éssers més estimats.
Jo ara ja he anat avançant feina.
Veus?
Ja he anat apuntant quatre cosones perquè dic, mai saps...
Per fer llista.
Ara n'he fet una ràpida, perquè dic que m'agradaria que sonàs en el meu aniversari, tant com a testament vital. Però bé, si avui cap vespre m'atropellessin, ja li passaré aquest àudio
cosa,
a la família. Tot allò que necessiti, Junkers, ja ho saps. Però tots sabeu quina triaríeu o no?
Jo crec que faria posar una playlist d'aquestes de Spotify que tenc jo, que hi ha moltes cançons que m'agraden i que vagin sonant. Que vagin sonant.
Ha de ser finit, es posarà.
Només dura 40 hores.
Jo sé que faria molta molta pena que jo desaparegués, jo demanaria molta gent que parlàs i que cada persona entrés o s'aixecàs de sa cadira amb una cançó en concret. M'agradaria que aquest any em fos una horeta de funeral.
Duraria més que el funeral d'en Miquel.
No, no et sona. Nosaltres escoltar sa cançó sencera basta una estrofa, però, per exemple, de què parlàvem d'Ana Luz? A mi m'agradaria que sonàs Te deje marxar, perquè a mi aquesta m'agrada molt. M'agradaria que sonàs Venen neus fortes, sa cançó que en Pau de Bon va fer per Mai Neva Ciutat, que la trob preciosa, amb el Les de Natiu, ja que parlaven d'amor, des de fa uns mesos, Memòria, d'Anna Rosalia, llavors un clàssic, Núvol Blanc, només així et deixo que ara em deixis. Ha de sonar L'Àguila Negra, versió Maria del Mar Bonet. O si no, en francès, s'ha d'anar a Barbagà, que també m'agradaria. Le Comédien, de Nasnavour, perquè és allò que està tota la meva vida, un comediant.
Aquesta m'agrada.
I llavors, qualque cosa de Rocío Jurado, si fos per
jo anava a dir, me falta Rocío Jurado.
Si fos per mi, jo t'hi diria com una ola.
No, Jurado ha de comparèixer.
Se nos rompió l'amor, perquè evidentment s'ha trencat l'amor que tenia jo en la comunitat, però pens que la cançó més bona de funeral és En el punto de partida. Perquè jo començo un nou viatge.
Com és aquesta, mem?
En el punto de partida. És una versió molt xula del concert Rocío Siempre. Però jo som més de com una ola, però en el punt de partida troc que... o començaríem en com una ola...
Nosaltres te farien sola.
Clar, i no, tu podries entrar...
Bé, si som.
Tu podries entrar tirant pètals. No, grave tu nombre en mi barca.
Ah, ja m'has fet aquesta estona. No, jo tir pètals.
Ja que t'has apuntat en aquesta festa, bé, que t'ha fet com il·lusió.
D'acord.
Hi ha un programa de Movistar Plus que jo penso que has de ser com a molt valent per participar, que se deia El cielo puede esperar, crec que se deia el programa, que molta de gent imaginava com seria el seu funeral i convidava amics a que en parlassin en el seu funeral.
He vist qualque vídeo.
I és una experiència molt interessant, cap, i que el veig, dic, en aquí li demanaria jo, deixaria per escrit, vull que tu parlis, vull que diguis això, vull que diguis allò, és que...
Ha de ser difícil,
no? Ho veig, sí. Mm. Perquè que fas una retrospectiva de tota la teva vida i convides qualque amic coral de s'infantesa, de l'època de l'institut, llavors de la feina, família, o només en fas un que se faci portaveu de tothom.
I més, tu pots convidar en el teu funeral o se presenta
clar,
aquí?
Clar, rebre invitació a la gent quan
un funeral
quan
no és una, estimats, un funeral no és una barbacoa. És a dir, no és que hagis d'esperar que te convidin. I vas si vols.
Clar.
Per això.
Ara que regaré bé.
Funerals performatius.
Ara ho duré tota sa vida, que t'he de tirar espet al de
roses. Cantant com una ola.
Ah, jo?
Clar, tu arranques...
No puc fer playback.
Jo crec que a mi m'agradaria com una processó. És a dir, gent en sa que fer feina, l'arranques tu i tot un darrere salta cantant un vers cada un de... És que seria una fantasia.
Però tu aniràs dient a tota sa processó
qui han de ser, perquè
ara si mateix, jo ara m'he de posar fer qualsevol.
Ara mateix no crec que m'acadin hores de tento per poder imaginar com seria tot. Ara això ha estat un pensament preliminar que vos tenc aquí.
Què he de dir, Xisco? Gràcies. Per cert, que ara que parlaven de l'himne del Madrid, els periodistes esportius estan contents en son nom de nou entrenador del Madrid.
Ah, sí, és molt mal de dir,
Sobretot si dius el nom i llinatges sí, sí. Junts.
No, sí, perquè si dius el llinatge o el nom és fàcil, però exacte. Si ho dius junts, l'altre dia ho vaig sentir.
I ho vaig demanar a la intel·ligència artificial, dir, per què és tan impronunciable el nom d'aquest senyor, d'en Álvaro Arbeloa?
Sí, has de fer una pausa, si fas una pausa... Va bé, Álvaro Arbeloa.
Perquè hi ha dos sons que s'assemblen molt. Sí. Si ho fas a la castellana, que no fas labiodental bilabial, si pronuncies Álvaro Arbeloa, te traves. En canvi, si fas Álvaro Arbeloa, Arbeloa també és contacte de RB, se fa complicat de pronunciar.
I això diu, l'intel·ligència me va dir això, el fenomen de les R's, si intentes dir el nom aviat, el problema principal és la R intervocàlica. Álvaro, el paladar, la llengua on el paladar és a dalt, i Arbeloa, la llengua torna a vibrar i llavors canvia a la L. I
per tant, és una qüestió d'R's.
Álvaro
no
Arbeloa. Álvaro Arbeloa. Per ara m'ha sortit.
Si ho dius un parell de vegades més, ja.
Sí, ja ho tenim. I diu, l'intel·ligència me diu, i ves alerta, però perquè aquest senyor va estar en la terra, va jugar amb el Liverpool, i clar, allà, per dir seu llinatge, els anglesos...
Havia ser complicat.
Arbeloa. Tenien problemes. Bé, curiositats lingüístiques també. Aquestes, els nostres companys d'esports, segur que estan contents. Però canviem de tema. I hem de parlar de la notícia del moment, sí. Contar-vos el que està succeint al voltant de Julio Iglesias.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
si tengo que olvidar las que voy olvido.
Han fet una concessió musical, poca broma amb aquest tema. Dues ex-treballadores de les mansions de Julio Iglesias han denunciat l'artista per tràfic de persones i agressió sexual, segons publica el diario.es, després d'una llarga investigació de 3 anys que ha fet juntament amb Univision. Expliquen que el cantant les hauria agredit a les seves mansions del Carib l'any 2021, quan Julio Iglesias tenia 77 anys. Una de les denunciants formava part del servei domèstic d'una de les mansions i l'altra n'era fisioterapeuta. I relaten un control i un assetjament continu a través de tocaments, insults i humiliacions per part del cantant gallec. El diario.es ha fet una àmplia investigació sobre aquest tema, entrevistant a nombroses persones que feien feina a les mansions, a més de les dues denunciants. Una d'aquestes dues tenia 22 anys quan varen succeir els fets i relata que la feien anar a l'habitació del cantant, lloc on l'agredia sexualment, dia sí, dia també. També han pogut tenir accés a documentació que mostra que per seleccionar els treballadors es demanaven fotos de cara i de cot sencer a les dones. Expliquen que Iglesias feia preguntes íntimes habitualment i en alguns casos fins i tot demanava veure els pits de les atlotes i feia propostes sexuals. Alguns treballadors també relaten condicions d'aïllament de les dones, conflictes laborals pel caràcter del cantant o que Iglesias revisava les fotos i converses dels mòbils.
I tant, i més enllà que, sí, que, sí, que anar, perquè també demanava, sabeu que per accedir a una feina a casa seva demanava proves mèdiques i també...
No només les demanava, sinó que les mantenia en el temps.
Sí.
Hi havia revisions contínues d'ETS, de malalties malalties de transmissió sexual, que jo me deman, per poder fer-ne uns banys o per poder fer-te un pollastre camperola, no necessites haver de passar cap tipus de prova mèdica.
I
de més, mèdica.
La República Dominicana està prohibit demanar això per tenir accés a un lloc de feina.
Però també, és que no només és el que seria abús sexual o agressió, allò del qual acusen a Julio Iglesias, sinó també de tràfic de persones, perquè si tot se confirma, tot això des de la presumpció d'innocència òbvia que li han de dedicar a tota persona, que només el tràmit comencen ara, per tant no sabem en què desembocarà tot això, sembla ser que tenien règim de semiesclavatge. Cercava dones que no tinguessin parella, cercava dones que no tinguessin família perquè no les podia visitar. Feia control d'allò que era el seu temps de feina i estaven tot el dia com a vigilades. És gairebé com estar dins una presó, allò que sembla que han viscut aquestes joves que han denunciat el diario.es i Univision.
Sí, un article... llarguíssim, no sé si...
Sí, bé, un bon grapat d'articles han publicat sobre aquest tema.
I uns àudios que posen la pell de gallina.
També. I clar, i ara també aquelles coses que passen, que moltes persones, quan succeeix una cosa així, moltes persones cancelen aquesta persona directament i d'altres la defensen. I estàvem un poc en aquest moment, òbviament, tot això ara haurà de tenir un procés judicial.
Ja, però és que a mi em fa molta gràcia això de la presumpció d'innocència, és a dir, respectable, ja hi crec, evidentment, però també crec que haurien de posar en pràctica la presumpció de credibilitat. És a dir, no crec que una persona denunciï per denunciar. O no crec que tu, contra una figura com un Julio Iglesias, hi vagis si no tens unes proves que donin suport a la teva versió. L'altre dia parlava en Ignacio Escolar, el director del diario.es, que duen 3 anys intentant armar aquest cas,
sí,
i fins que no han estat segurs que no hi havia equívoc possible, no ho han publicat perquè passaven pena de que Julio Iglesias denunciàs i que els hi tancassin el diari, perquè la demanda que t'apropa Julio Iglesias no ha de ser petita. Ni ell, ni el seu entorn legal n'han parlat segons quins satèl·lits, ahir en parlaven en Obregón, per exemple, que deia que ella no donava credibilitat ni versemblança en aquestes declaracions, dades, perquè ell havia vist com Julio Iglesias tractava el servei i que sempre havia estat molt amable. I que amb ella mai havia passat res. Recorden que fa 2 setmanes renegava de Jeffrey Epstein, de qui també va ser amiga a Nova York, que a l'època que va intentar ser actriu a Nord-Amèrica. Jo te dic, Anna, si no has tingut pipella per reconèixer un pederasta, jo pot ser l'opinió que tinguis sobre un Julio Iglesias, també me la reservaria una mica, perquè has demostrat que precisament a Jessica Fletcher no ets amb aquests temes.
Per molts amics que...
I ha parlat gent...
Que sigueu.
I que allò que s'ha fet és insultar les víctimes, que dius, escolta, un pot estar a favor o en contra, però insultar qualcú que denuncia, no ho sé.
Sí, però ara fins i tot també s'està acusant en Ignacio Peiró, te'n recordes que el vàrem entrevistar per la biografia?
No, i Libros del Asteroide ha dit que publicarà una nova edició de la de la biografia d'escantant i que allò que farà serà rectificar coses i ampliar. Mm. Perquè, clar, ho parlava precisament d'Iverson, vàrem estar parlant jo amb en Pablo Sierra per WhatsApp, vàrem estar comentant
sobre aquest tema,
que mos tenia regirats, i me diu, clar, recorda que en el llibre d'en Peiró ja s'intuïen moltes coses, i diu, sí, s'intuïen, però jo sa magnitud d'això...
Hi ha una notícia de darrera hora sobre aquest tema que publica el diario.es just ara, fa 10 minutets, que hi ha hagut una roda de premsa de les dues... de les advocades de les dues denunciants i que han dit que la fiscalia prendrà declaració a les dues denunciants d'en Julio Iglesias com a testimonis protegits. Així que anirà més aquest tema, segur.
Uh-huh. Ho deia el director de diario.es, que evidentment això tindria cert recorregut. També no han de ser ingenus ni pecar de naïf. És un home que ara té 80 i busques d'anys, difícilment li faran res, perquè només que se dilatin els processos, mos plantam en que en Julio en complirà 90 i serà complicadíssim que la justícia actuï en aquest cas. Però el manco, aquestes dones que han hagut de patir, en saben dues, però jo estic convençut que ara això serà com una degotissa.
Mm-hmm. I que de fet, avui de... més.
Sí, de fet, avui de mateix jo llegia, no sé si era Lectures o Setmana, que recordaven la biografia de Navai Tiare, aquella lota haitiana que va tenir en Julio Iglesias en el 90-2000, que ell en el seu llibre ja denunciava precisament que ell la va obligar a llitar-se amb altres dones mentre ell mirava. És a dir, que ja sa manera de procedir, que això des de sa llibertat no passa res, però clar, quan dius m'obliga, una cosa és que tu te fiquis en el llit en 30, si te fa il·lusió faltaria més. Però una altra cosa és que t'obliguin a fer-ho. Veurem en què acaba tot això.
I tant, un tema que, com dèiem, és... òbviament de molta actualitat i tothom n'està parlant, però hem d'acabar aquesta taula de redacció explicant-vos quines pel·lícules han estat finalment nominades als Goya d'enguany. Ara ja sí, i cap vespre de les 5 se van anunciar finalment quines seran les pel·lícules nominades en el Goya.
Uh-huh. Un guany s'entregaran dia 28 de febrer a Barcelona i, com ja esperàvem, Los Domingos de Alauda Ruiz lidera aquesta llista amb un total de 13 nominacions. També hi és al capdavant Cirat d'Oliver Latze amb 11 nominacions. I hem de dir amb tristesa que no hi ha hagut sort pels directors balears. No. Diria que enguany hi havia bones pel·lícules. Pot ser que més hi havia en el cap davant de menys si entrava o no la nominació. Finalment era la d'en Jaume Carrió, que ja va guanyar un Goya amb Woody and Woody fa uns anys, i al final no ha entrat a les nominacions definitives amb el curtmetratge. Les imatges arribaren a temps. Però bé, començam a repassar un poquet aquestes nominacions de les categories més importants del Goya. Competiran per ser la millor pel·lícula, La Cena, Mas Palomas, Cirat, Sorda i Los Domingos.
I aquí moltes persones...
M'han xerrat de gairebé totes, no?
Ones... Sí, però moltes persones diuen ones de Carla Simón i la seva Romeria.
I la no millor direcció sí que hi ha una Carla Simón en Romeria. També hi ha en Alauda Ruiz per Los Domingos, Naitor Arregui i en José Mari Goenaga per Mas Palomas, en Oliver Latze per Cirat, i en Albert Serra, que també ha entrat en aquesta nominació a millor direcció per Tardes de Soledad.
Gent que ja comença a fer les seves emocions, vosaltres les fareu, teniu clar...
Nen, jo crec que guanyarà. Està molt clar que se disputaran moltíssimes coses, Cirat i Los Domingos. És veritat que Cirat està nominada a coses més tècniques que... i Los Domingos està nominada més tant a direcció com a actrius i actors de repartiment i protagonistes.
Sí, perquè, per exemple, Cirat, en Sergi López no l'han nominat, ni tampoc cap altre actor ni cap altre actriu d'aquesta pel·lícula. Mm-hmm.
El problema serà que després ho llegirem en clau de guanyador perdedor, perquè normalment la gent sol inclinar-se per una pel·lícula, si estàs nominada, com és el cas de Los Domingos, a 13 candidatures, si no en guanyes 8 o 9, és com si haguessis perdut, i a lo millor en guanya 3 o 4.
Que ja
i pots
ser
Cirat, hi ha aquest torçabràs per veure qui guanya, perquè és molt complicat, només en pot guanyar una.
Sí. Bé, l'any passat em van guanyar dues, l'Erto.
Ah, no, tens tota sa raó. L'any passat hi va haver una excepció, en La Infiltrada.
Que va ser tot un xou, però bé, em van guanyar dues.
L'Erto, mem enguany. Mem enguany que ho passarà.
No crec que torni per això.
Jo crec que va ser una decisió salomònica. Sí. No crec que t'entén ben bé per què. Perquè va com una mica en contra de l'essència d'aquest premi. Ara, les actrius, per exemple, estan nominades moltes actrius només per la seva pel·lícula i Ximpun, que això recordem que li van a, que ha passat moltes vegades, rotllo Meryl Streep per La Dama de Ferro, o que una actriu ho fa beníssim i sustenta tota la pel·lícula i no nomina ningú pus més que ella. I enguany ha tornat a passar.
De fet, les nominades a millor actriu protagonista són Angela Cervantes per La Fúria, Patricia López Arnaiz per Los Domingos, Antonia Zegers per La Tortuga, Nora Navas per Mi Amiga Eva i Susana Baitua per Un Fantasma en la Batalla. I pel que fa al premi de millor actor protagonista, opten a guanyar-lo Alberto San Juan per La Cena, Miguel Garcés per Los Domingos, José Ramón Sorois per Más Palomas, Mario Casas per Molt Lluny i Manolo Solo per Una Quinta Portuguesa.
A mi m'agradaria que guanyés amb Mario Casas.
En Mario Casas, la veritat que fa un paperasso en aquesta pel·lícula. Jo m'agrada molt i mira que en Mario Casas no me sol agradar gaire, però en aquesta pel·lícula me va agradar moltíssim.
Jo som molt de repartir amb això d'esgolles. Quan ja en tens un...
Ja en té un en Mario Casas.
Sí, crec que el va guanyar l'any de la pandèmia, si no vaig errat. No van a recoir-lo, suposo que per això no el tenim dins el que pot, recoint esgolla, però crec que va ser aquella edició que se recoien des de casa.
Clar, això hi fa, si ja tenen... Però, per exemple, en Alauda Ruiz, que també ja en té un...
Sí, però en el cas, jo que sé, jo, per exemple, Más Palomas, que és la pel·lícula la vaig trobar espectacular per allò que conta i per com ho conta, i perquè és una pel·lícula de temàtica LGTB, troc que en Ramón Sorois poques oportunitats tindrà més aquest homonet de que el tornin a nominar. En canvi, Mario Casas, en Alberto San Juan, ja hi ha moments perquè te tornin a nominar, perquè formes part una mica de ser star system del cinema espanyol.
Sí, però bé, també diuen que l'actriu de Los Domingos que fa de tia, de la protagonista, la Patricia López Arnaiz, té molt de números també, moltes paperetes de guanyar, i també per allò que sabeu que passarà és millor pel·lícula Los Domingos, però millor director o sorpresa Oliver Lasse. Això pot passar.
Sí, de fet, passa molt bé.
Sí.
Ja ho veurem.
I demostra, en el fet de Carla Simón en Romeria, demostra que pots venir de tenir una pel·lículassa i de Bertondo i tot amb una pel·li com El Carràs, i que després ara no és que aquesta pel·lícula sigui més dolenta,
no,
o que no sigui bona, senzillament és que el repartiment o la sensibilitat del públic o de la crítica va per una altra banda.
Sí, mira, justament ha coincidit que hi ha hagut un any amb un munt de pel·lícules bones.
Que això li va passar a Menàvar quan va publicar Tesis, que s'enfrontaven a Pilar Miró, me'n recorda aquell any, que era com a cinema tradicional davant el que seria la joventut, i a Menàvar ho va guanyar gairebé tot, i després va fer una altra pel·lícula que a mi me va agradar molt en el seu moment, com es Abrir los Ojos, i se'n van a casa seva, se'n van dins les butxaques. Va ser un fracàs per a Menàvar? No, és que també no pots guanyar cada any. No ets en Fernando Fernán Gómez, que cada vegada que el nominaven guanyaves Goya i ja se feia avorrit. No me repartiro.
I això que enguany són a Barcelona, els Premis Goya. 28 de febrer, encara
que... Es va dir que les feren a Barcelona, han de dir que no varen ser molt cosa.
No.
Varen ser...
I enguany ho presentes a teva amiga.
Varen ser de l'Antònia San Juan, recorda'm, que quan no va guanyar es Goya, Triu Revelació, que també, normal, se va desinflar una micona i tothom va dir que sa gala havia estat una castanya per mor d'ella. Jo crec que, de vegades, també repartim culpes sense que toqui. Era que no tenia aquell charme i va ser l'any que en Almodóvar, a Todo sobre mi madre, va cantar els molt d'anys en El Rei Felip. Vora moment, si se torna a repetir qualque anècdota o qualque historiona interessant.
Això que ho presenta la teva amiga de...
Na Rigoberta
Bandini. A veure com va. Fem un tento.
El teu moment de tento.
El meu moment tento el diria que és surant l'estiu a la mà. I en hivern, ja que no hi puc anar, pentura fer el primer que fes de matí.
IB3 Ràdio és Dial.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé,
quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no es van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
Sabeu què és el ramen? No cal anar al Japó per tastar-ne. El ramen és un plat japonès molt popular que combina fideus amb brou calent i saborós. Per elaborar-ne, hem de conèixer les paraules com shoyu, que és un brou fet amb salsa de soja, i miso, fet amb pasta fermentada d'aigua, soja, ordi o arròs. Els fideus solen ser de blat, anomenats en japonès shukasoba. Se solen acompanyar d'ingredients com ara shatsu, que és porc adobat, menma, bambú fermentat, i nori, que són algues vermelles seques. La salsa concentrada que dona gust al brou del ramen es diu tare. I amb això ja sabeu què us espera en un bol de ramen. I terme explicat, terme acabat.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Pablo Sierra, com estàs?
Molt bé, fascinat, perquè hem tornat a comprovar que en Xisco Nadal està dotat d'una fantàstica memòria.
Sí, tant.
Però jo no recordava per res que en Mario Casas hagués guanyat el Goya aquella edició, i efectivament així va ser.
Sí, sí.
Per No mataràs, 2021.
Sempre servei públic, Pablo.
I de retruc a Wikipedia, doncs m'ha deixat el dubte de si eren cosins llunyans. Perquè és...
Tu i en Mario Casas?
Sí, perquè és Sierra, de segon llinatge.
Veus.
Que jo sàpiga, no tinc família ni... I crec que es va criar a Igualada, però és nascut a Corunya, és gallec. I ni per una banda ni per l'altra, però... Bé, s'ha saber.
Mira, ai, se sap. Has vist la pel·lícula aquesta que ha fet ara?
No, no l'he vist. És la que fa amb el seu germà, no? És possible o no? O aquesta va ser una altra. Ah, no, aquesta és una que va a Holanda.
Un hooligan de l'Espanyol.
Ajà.
Bé, un aficionat de l'Espanyol.
Sí, sí, hooligan.
Que se'n va a veure un partit a l'estranger. Ajà. Holanda, concretament, i allà passen coses.
Ah, amiga. No, és que estava pensant que Mario Casas s'encarna molt bé dins el prototip d'un ser hooligan de l'Espanyol. I mira que l'Espanyol és un equip que m'acau molt bé, però...
Mira, per aquí va
la cosa. El troc creïble, fent aquest paper.
Està bé, està molt bé aquesta pel·lícula. La recomanam.
Ganes
i a més,
tampoc
no ha estat una pel·lícula aquelles que tothom hagi vist ni que se n'hagi parlat molt, però...
No, dins la seva carrera deu ser cinema independent, pràcticament.
Sí, i tant. Muy lejos, molt en fora, molt lluny. Que perquè està també en català, perquè hi ha moments en català i moments en castellà. Però bé, Pablo, avui, música...
Sí, setmana de Sant Antoni, aquesta. Home. Sí, sí, sí. I avui ho aprofitarem i parlarem de dimonis. I parlarem de blues, perquè entre els amants d'aquest gènere, Chisco, Margarida, sorgit al delta del Mississippi a finals del segle XIX, doncs que estiguin escoltant ara mateix les cançons dels altres, segur que han identificat, i molt bé, aquesta veu que està sonant, i sobretot aquesta manera de tocar la guitarra. Avui guaitarem dins la biografia de Robert Johnson, que així es diu aquest artista, i mirarem si és possible de separar la vida d'aquest bluesman de la llegenda satànica que sempre l'ha acompanyat.
D'entendre la relació amb els dimonis. És per el tema ancestral del blues?
M'imagino que sí, clar, és que estan parlant d'una zona on tot el tema de la màgia negra, de l'espiritisme, està ben present i molt mesclat amb totes les confessions religioses que ens puguem imaginar. I va per aquí la
va
cosa, Margarida.
Sí, sí, sí.
Una mica sa lletra.
Exacte,
era d'hora,
sí, sí.
Aquest dematí, quan vas trucar a la meva porta i vaig dir, hola, Satanàs, crec que ja és hora de marxar.
És que aquest tema, segurament el més conegut de Robert Johnson, es titula Me and the Devil Blues, o sigui que no fa falta la traducció. I tot i que aquests que acabes de recitar, Chisco, no són els únics versos on aquest bluesman dialogava amb el dimoni, doncs sí que podem dir que són els que, per motius explícits, van donar peu al mite que relacionava els seus talents musicals amb un suposat pacte amb el maligne. És a dir, es comentava, i es va comentar sobretot després de la mort d'en Robert Johnson, que ell havia venut l'ànima al dimoni per tocar així de bé.
I de profund.
I sobretot de diferent, sa guitarra, perquè ara explicarem també per què va transgredir molt ses normes del blues en el seu moment.
Però, Sierra, què n'hi ha de cert en tot això?
Doncs no massa certeses, Chisco, o no a prou per connectar-les i anar més enllà de l'esoterisme. Per començar, molta ironia per part de l'autor sí que hi havia en aquesta lletra de Me and the Devil Blues. Ell, que va viure voltant pel sud dels Estats Units a les dècades del 20 i dels 30, sabia millor que ningú que el blues, tot i compartir arrels amb altres gèneres, no és que estàs mal vist dins les comunitats religioses dels antics esclaus negres. Era igual, sa confessió. Pareix que era pitjor encara en les esglésies evangèliques que no en sa catòlica, sinó que molts pastors la consideraven directament música satànica.
I per mort de tot això, Pablo convertia els intèrprets de blues en una mena de proscrits que tocaven rodant pel món.
Sí, una espècie de fugitius, talment. I no només de seus, per aquesta qüestió d'estar mal vistos pels pastors de les esglésies evangèliques, sinó també del Ku Klux Klan i d'aquest racisme salvatge que imperava en estats com Nova Orleans o Arkansas, que és un poc sa zona per on es va moure en Robert Johnson en vida. Per mort d'això, no és estrany que les seues lletres, en molts casos reciclades, com passa sempre en el folk i en altres estils d'arrel, doncs, detonades anteriors, volia dir, fessin referència doncs, a cruïlles, camins, parades d'autobús i destinacions maleïdes. Però, de ben segur, el seu mite i aquestes referències diabòliques que surten per tota sa breu però molt interessant discografia no s'haurien escampat a l'imaginari de molts si aquesta manera tan transgressora de tocar els acords i les escales del blues va adaptar en Robert Johnson sa manera de tocar del boogie del piano a sa guitarra i també va ser un dels primers en fer servir sa slide per fer aquests glissandos amb sa guitarra. No hagués quedat soterrat tot aquest estil durant més de 2 dècades, que pràcticament el personatge va desaparèixer. Ara vos explicarem per què. Clar, va tenir molt a veure que ell morís de forma prematura. I got women in Big Bird, clean on into Tennessee. I got women in Big Bird, clean on into Tennessee.
Robert Johnson va morir a Greenwood, Mississippi, el 16 d'agost de 1938. Diuen que a causa de beure un whisky emmetzinat. Només tenia 27 anys.
Sí, i diuen, Xisco, sense donar més raons ni més detalls de l'afer, que va ser un marit gelós el que li va posar el verí en aquest whisky.
I
va tardar 2 dies en morir-se. A l'informe de funció, el certificat de funció, només posava que no l'havia arribat a veure un metge.
Clar, és per mort d'això que molts el consideren com el fundador d'aquest club de difunts que ja als anys 60 i 70 acabarien integrant altres personatges com Janis Joplin, Brian Jones o Jimi Hendrix o més recentment Amy Winehouse.
Exacte, estrelles del rock and roll i d'altres estils que d'alguna manera havien recollit les influències de Robert Johnson. Com ho van fer? Doncs aquests primers, que van tenir glòria i també mort durant la dècada dels 60, doncs escoltant un disc que es va titular King of the Delta Blues Singer, on hi havia la meitat de la trentena de cançons que va deixar Robert Johnson gravades. Aquest àlbum va sortir al mercat el 1961, just quan les carreres d'aquests malaurats artistes doncs estaven començant.
I com s'explica que aquests enregistraments quedassin tant d'anys oblidats? Pablo, qui els va descobrir llavors?
Doncs el personatge clau en aquesta història es diu John Hammond. No l'hem de confondre amb el creador del famós piano, tot i que dugui també aquell llinatge, però és una persona clau en la història de la música pop perquè va ser productor d'artistes com Billie Holiday o Aretha Franklin i posteriorment Leonard Cohen o Bob Dylan, que també apareixerà en aquesta història avui, a les cançons dels altres. En Hammond, l'any 1938, ja havia vist tocar, o com a mínim havia sentit aquelles gravacions tan casolanes que va deixar fetes en Robert Johnson, o com a mínim li havien parlat de seu aura, que es diu en
ara
aquesta
sí.
època.
Ara s'ho sí. molt, això de quina
perquè,
aura.
Perquè, clar, en Johnson en vida fou molt menys conegut que altres bluesmen de la generació anterior, amb els que va coincidir, però no va tenir la mateixa fama que ells, tot i que en temes com aquest Sweet Home Chicago, que després van popularitzar artistes com Muddy Waters o Eric Clapton, ja tenia clar, o pareixia que tenia clar, que s'havia d'anar cap a aquesta ciutat a electrificar la guitarra per poder fer carrera, com van fer altres compositors d'aquest gènere, dels blues. Però, clar, la mort de Robert Johnson va evitar que en aquell 1938 el guitarrista participés a un concert que Hammond va organitzar al Carnegie Hall de Nova York i que fou una verdadera finestra per presentar al gran públic blanc el millor de la música negra que s'estava fent no només a Chicago, sinó especialment a sud profund del país.
I ara hauríem d'avançar en el temps, Pablo, fins a principis dels 60. I què ens hi trobam en aquest panorama?
Doncs Hammond, 25 anys després d'aquell concert tan famós que va organitzar a Nova York, s'ha convertit en un dels productors més importants de Columbia Records. Vos recordeu que la setmana passada xerraven justament dels inicis d'aquesta discogràfica. I enmig de la renaixença del folk, que s'estava produint a finals dels 50, a principis dels 60, amb tota la fama que estava adquirint el festival de Newport, doncs Hammond troba als arxius d'aquesta companyia unes cintes. Les cintes on Robert Johnson havia deixat gravada la seva veu i el so de la seva guitarra. No en Columbia, sinó amb un altre segell, que es deia American Record Corporation, una discogràfica que, mireu quina ironia, només va sobreviure uns mesos al Bluesman perquè cap a la fi del 38 va ser absorbida per qui, si no, per Columbia. I fixeu-vos fins a quin punt es va fer popular aquell disc rescatat de l'oblit, el que surt al 61, que fins i tot apareix fotografiat a la portada de Bringing It All Back Home. L'àlbum on Bob Dylan va agafar per primera volta la guitarra elèctrica per emprenyar uns quants puristes del folk i entregar-se al blues. Mixing up the medicine, I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, batch out laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10.
Molt bé, Pablo, ja per anar tancant.
Doncs mira, igual que la revetja de divendres ballaran junts el Sant i el Dimoni, tot sí. I que sigui de forma pòstuma, podem dir que Robert Johnson, o el seu llegat, el seu esperit, i l'església evangèlica s'han reconciliat.
Mira.
Sí, sí, no és que es cantin les seves cançons a missa, no. però és molt curiós, perquè ell, la segona de les gravacions que va deixar fetes va ser a Dallas, a un edifici art deco preciós, allà en una espècie de soterrani hi havia com un estudi molt primerenc de música. Allà va deixar gravades les seves cançons. Després d'aquell edifici, quan la discogràfica fa fallida i l'absorbeix Columbia, doncs queda abandonat. I durant moltes dècades ningú se'n vol fer càrrec. Per què? Perquè hi ha moltes persones en sa llar en aquell barri de Dallas. I és ja cap al 2008-2009 quan una congregació de l'església presbiteriana, no sé si aprofitant-se de sa llegenda de Robert Johnson o precisament perquè hi havia moltes persones en sa llar i volien posar una espècie de càritas, per entendre-mos, doncs compra l'edifici. I clar, en el pastor li demanen per això si hi hauria algun conflicte, i va dir que no, perquè Robert Johnson també era un ànima errant, igual que aquelles persones que volien atendre. I avui, trascant un poc, gràcies a aquestes ferramentes que tenim que ens poden transportar a qualsevol banda del món, l'església no s'arriba a vora en l'edifici, però a la part que dona en el carrer hi ha com una espècie de mural, pareix que esculpit en bronze, i hi ha unes figures mig bíbliques, i enmig, com si fos una espècie d'extraterrestre, surt un personatge amb una guitarra i un capell que s'assembla misteriosament a en Robert Johnson, que només va deixar dues fotografies i una d'elles és tal que així, amb un capell i un vestit de ratxes, que és com l'encarnació prototípica dels Bluesman. M'ha paregut curiós, sí, 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 història.
Molt bé, no, supos que aquí cantaran completes, no?
M'imagino que sí, m'imagino que sí, que no, bé, que no sonarà res d'això.
A completes cantaran cançons de Sant Antoni, que ja sabeu.
De que... moment el dimoni dins les esglésies no entra.
No.
A Mallorca, per aquesta festa, jo, que queda
sàpiga,
plaça.
Jo, que sàpiga, no, no sé si hi ha qualque lloc que entra.
Sí, no, que m'ho desmenteixen junts. Jo, l'any passat, a Sa Pobla no ho vaig veure.
No, el meu poble tampoc no entra el dimoni en l'inglès, però jo sí.
Idò.
Ja veurem.
Cada cosa puesto.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa, ara tornem. Walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those that care around a fire hose. Keep a clean nose, watch a clean clothes, you don't need a weatherman.
IB3 Radio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara
tenim
sí,
el que no és tan dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I continuem, i ara vos hem d'explicar que demà a les 7 del capvespre la llibreria Ratacorner de Palma es presenta el volum Miró i els Estats Units a càrrec de Patrícia Juncosa i Glòria de Castro.
D'un roig encès voldria les cançons, d'un roig encès voldria la vida, d'un roig encès tots els amors, d'un roig encès...
Miró va fer 7 viatges als Estats Units, on va trobar reconeixement i, sobretot, llibertat a l'hora de crear. Allà es va relacionar amb artistes de diverses generacions que admiraven la seva obra i en qui s'influenciaren mútuament. Una experiència central a la seva trajectòria artística que volem conèixer ara i en què el seu amic Josep Lluís Sert hi té un paper fonamental i que precisament recull el volum Miró i els Estats Units, que es presenta avui cap vespre i on hi participa Patrícia Juncosa.
I volem parlar precisament amb ella, Patrícia Juncosa, conservadora i responsable del Departament d'Art i Investigació de la Fundació Pilar. I Joan Miró, com estàu? Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'm-vos. Un nou volum d'aquesta col·lecció fantàstica i és la relació de Miró amb els Estats Units. Quina va ser, Patrícia?
I aquest catàleg que es presenta a Ratacorner està fet per la Fundació Joan Miró de Barcelona. De fet, és una exposició que se pot veure ara mateix a Barcelona fins al 22 de febrer i que després viatjarà a la Phillips Collection de Washington. O sigui, és una gran, gran producció i una ocasió única de veure moltíssimes peces de Joan Miró i d'artistes americans que van en un diàleg amb ell, un diàleg i una conversa artística, com ho explica els comissaris, que va en les dues direccions. I en concret el paper que hem tingut nosaltres aquí a la Fundació a Mallorca va ser, per una part hem col·laborat en el catàleg i també hem deixat una de les peces clau de la mostra, que és el dibuix d'un mural, del mural que va fer Miró per Cincinnati el 1947, que va marcar el principi d'aquesta relació amb els Estats Units. És un dibuix que després de la nota, una de les obres més grans, les pintures murals més grans de Miró. Com bé has dit, Miró va viatjar a fer 7 viatges als Estats Units. El primer va ser el 1947 a Nova York, un viatge que va durar 7 mesos i que el va canviar completament. Ell el comparava al viatge que va fer a París als anys 20. Li va canviar completament la seva visió artística, la seva trajectòria artística i també a nivell personal. I a partir d'aquí, a partir d'aquest viatge, és a més on torna a entrar en contacte amb en Sert, la seva obra canvia completament i dona peu també a tota la trajectòria que tindrà a Mallorca.
I també s'ha relacionat amb tots aquests artistes que dèiem, Bourgeois, Pollock, Rothko, però també Calder, no sé, moltíssima gent que va tenir aquest diàleg artístic, no, Miró?
Sí, l'exposició se centra molt en tots aquests expressionistes abstractes, un nombre important també de dones, i sobretot en els grans amics de Miró, en Calder i Sert. I demà en concret a la presentació que farem a Ratacorner ens centrarem molt en aquest primer viatge a Nova York i en la relació amb Calder i Sert. Suposa per ells, per tots ells, després de lo que va ser el tall de la guerra, un retrobament de grans amics, però també d'artistes que havien tingut un diàleg i unes col·laboracions. I marca sobretot per Miró l'inici de la col·laboració amb Sert, que donarà peu després al taller, i a totes les obres a gran escala que marcaran la seva segona etapa de la seva vida. De fet, en tornar als Estats Units, Miró diu, ara veig les coses més grans, ara veig les coses a gran escala, que és precisament el títol del capítol en què he col·laborat amb aquest catàleg. I com a partir d'aquest viatge als Estats Units, la seva obra se fa cada vegada més gran, comença a treballar en pintura mural i també en escultura monumental, i és també una de les motivacions de que necessiti aquest gran taller, tant el taller Sert com el taller de Sant Boter, on farà les escultures, i ell mateix li diu a Cert, quan estan dibuixant el taller, tingues en compte les dimensions del mural de Cincinnati quan facis la planta del taller, perquè a partir d'aquest moment ell realment té aquest desig de treballar a l'escala de la ciutat, de treballar amb l'arquitectura i fins i tot d'integrar la seva obra en el paisatge, en l'espai públic.
I el gran format, clar. Que curiós, aquest viatge, idò sí que el va marcar, com deies. Clar, tu has estudiat molt, de fet hi ha qualque documental que parla de la relació d'en Cert amb en Miró, i tu també vas poder viure a Nova York, Norbera, i has pogut investigar molt aquesta part, Patrícia.
Sí, sí, jo vaig, bueno, primer vaig fer una estada a Boston, on perquè en Cert, després de viure a Nova York, va viure a Boston i va ser el degà de l'Escola d'Arquitectura d'allà, i tot el seu llegat està allà, tota la correspondència amb en Miró es troba allà a Boston, i també sí, també he tingut la sort de poder viure a Nova York, amb la qual cosa també crec que tothom que ha viatjat allà, o sobretot que ha viscut allà, pot entendre el que va sentir Miró i l'impacte. És una ciutat que no deixa indiferent, i que viatja allà sempre, que canvia i sempre. I per Miró va suposar, ell ho va definir com un cop de puny al pit, a punch in the chest, que no hi ha també com titularem la presentació de demà, i el va canviar i el va... després de... sobretot li va impactar aquest grup d'artistes que abans, que clar, demà de París se van anar desplaçant a Nova York. Nova York s'havia convertit en aquell moment en el nou punt, en el nou centre de l'art d'avantguarda. Es va retrobar amb els amics de París i allà va veure que tot era possible. Li va admirar molt que, malgrat totes les complicacions i tots els problemes que tenien aquells artistes, molts immigrants, l'empenta i la força creativa que els movia. I això és el que ell també li va...
Quina llàstima, no mos queda temps, però és tan interessant aquest tema, Patrícia Juncosa, moltíssimes gràcies. Demà a les 7 més, i no he tingut temps de parlar de la visita que l'ha fet avui en Pierce Brosnan i en Helen Mirren. Tu hi eres, no?
Sí, que hi érem. Érem tots aquí.
Bé, ja en parlarem. O això serà un altre dia. Moltíssimes gràcies.
Un altre dia.
Patrícia
gràcies
Juncosa, una ferrada.
Adéu.
Miró i els Estats Units. Ara tornem.